Fer un programa d'estiu és un anar a la guerra, segons com, una mica sol, no sabent si te'n sortiràs, però segurament, dient això, estic banalitzant la paraula guerra i el que viu una persona que hi va quan sonen les armes, quan un té por de perdre la vida. Qui m'acompanya, n'ha viscut moltes, n'ha viscut unes quantes, és en Plàcid García Planas. Bona tarda.
Bona tarda.
Durant 3 dècades ha cobert, entre d'altres conflictes, la desintegració de l'antiga Iugoslàvia, les dues guerres del Golf Pèrsic, el conflicte entre Israel i Palestina, Afganistan, Líban... Vaja, no has parat, eh? Plàcid?
He anat, com si diguéssim, pausadament, però durant molt de temps.
Tu dius, per això, que no volies anar a la guerra? I com hi vas arribar? Perquè estem parlant d'un reporter que més o menys portes 30 anys... explicant la guerra en primera persona i suant-la i estant allò a primera línia.
Bueno, jo hi vaig arribar, no ho sé com hi vaig arribar, de la mateixa manera que no sé, ningú sap com hem arribat a la vida. Jo de cop i volta m'hi vaig trobant allà, amb un front de guerra, una llibreta, un boli, i vinga, explica-ho.
tu te'n recordes de la primera vegada que van fer l'encàrrec i on te'l van fer?
Sí, la primera... cop va ser la primera guerra del Golf.
Déu-n'hi-do.
Quan el Saddam va invair Kuwait i tot allò. Vaig anar el Dia de Reis.
Déu-n'hi-do. Quin contrast, no? Tu te'n recordes de les primeres imatges del que vas veure allà?
La primera imatge és com totes les guerres. Tu vas a un lloc del qual tothom fot el camp.
I és molt estrany.
És una carretera, llavors tu vas...
En direcció nord, per dir alguna cosa?
No hi ha ningú i a l'esquerra està col·lapsat. Tu vas a un lloc del qual tothom fuig.
Déu-n'hi-do, la imatge. La gràcia és que tu et dius Plàcid García Planas i que això és un contrasentit molt fort. O sigui, tu estaves destinat al pacifisme, a la tranquil·litat, a la placidesa, i de sobte la vida t'ha portat a un altre cantó.
Jo als joves reporters els dic busca la paradoxa i tindràs el reportatge. I poder el meu nom ja em va marcar. Sí.
Jo volia... Tu dius que tu volies ser primer arqueòleg, després arquitecte, i que d'alguna manera tenen a veure aquestes professions amb el final, amb el que has fet. Explica'm.
Bueno, sí, però al final l'arqueologia i l'arquitectura tenen molt a veure. És la construcció i la destrucció, el que queda, no? Construcció, destrucció. I d'alguna manera la corresponsalia de guerra, tu veus... coses que es destrueixen, que s'esmicolen, que es fan futura arqueologia.
No només països, sinó edificis i alguns que són símbols,
edificis,
no?
Edificis, persones, països, paisatges.
I això quin aprenentatge et dona la vida? És a dir, saber d'alguna manera que tot és fútil, que tot és petit, que tot pot trencar-se, m'imagino que és un aprenentatge de vida molt
però,
fort.
Sí, però per això no cal anar-se molt lluny, eh?
No. També es poden perdre guerres a Sabadell.
Les guerres més fortes sempre són les guerres interiors.
Aquest estiu estarem parlant amb el Plàcid García Planas, aquest reporter de guerra, cap d'Internacional de la Vanguardia, que ens anirà descobrint històries sobre la guerra. I avui ens vol parlar de ni més ni menys de l'atracció a la guerra. De què és aquella pulsió que tenim dins, que ens va dins, que es desboca i que ens fa passar per moltes aventures com les que ell ha passat. Jo no la tinc, de moment. Avui, mentre parlem de tot això, aquesta banda sonora dedicada a cançons de guerra, com aquest Gimme Shelter dels Rolling Stones. Què té la guerra, Plàcid? Per què ens enganxa tant? T'enganxa tant?
No, és que a mi no m'ha enganxat, a mi se m'ha enganxat.
Què vols dir amb això?
Bueno, com la merda, quan camines que se t'enganxa. Jo no la buscava. A mi em va aparèixer la vaig acceptar, com si diguéssim.
Quan jo veig, per exemple, tota aquesta gent, se n'ha parlat molt, per exemple, dels fotògrafs, no? De quan fan la fotografia. Home, però com podeu fer aquesta fotografia si aquesta persona s'està morint, acaba de ser bombardejada la seva família? Perquè això és com molt visual i està molt clar. Però en el cas dels reporters, vosaltres no envieu imatges, sinó que envieu narracions. Un, quan l'està llegint, fa confiança a allò que està llegint, però què hi ha de cert, què no hi ha de cert, i sobretot, què és el que a vosaltres us, us tempta o us trempa.
Ui, tu has
no?
posat moltes coses en el mateix sac, eh?
A primer veure...
Comencem pam a pam. Que a nosaltres, clar, quan dius nosaltres, és una tribu que és molt diferent. Uns l'han buscada a la guerra, els altres l'han mig buscada, els altres els hi ha tocat, i és molt diferent. Què enganxa? Hi ha una cosa que es diu adrenalina, hi ha una cosa que es diu... és a dir, la guerra és una cosa, diguem, no avorrida, inusual, espectacular. I llavors ja té aquesta part d'inusual, que enganxa com una droga.
Vols dir que a tu t'agrada jugar-te la vida?
No, jo en el meu cas soc relativament peruc. Uh-huh. Vull dir, a mi el que m'ha tret de la guerra, m'ha fet anar allà, no és tant la guerra en si. Jo no he anat llançat. Més o menys m'ha tocat anar-hi i quan he estat a dins he acceptat el repte narratiu. En el meu cas, l'adrenalina ha estat el repte narratiu. Per què? Perquè des del primer moment ja vaig veure que la guerra s'explica molt malament.
Perquè... Explica'm això, que això és molt important. Què vol dir que la guerra s'explica molt malament?
Bueno, que s'explica des del patetisme d'arrel romàntic. I llavors converteixes el dolor de l'altre, és un pas de Setmana Santa. I la guerra és una cosa diferent. D'alguna manera caricaturitzes el dolor de l'altre. I això fa... I és el que em va mantenir. Jo a la mitja guerra a Bòsnia ja no vaig pensar de no, ja no tornar més a la guerra... plàcid, no era d'anar a la guerra, i llavors a la prom va mantenir aquest repte narratiu. Com expliques, com transmets allò amb un parell de... Com encabeixes la fi del món, perquè cada batalla és la fi del món amb dos folis.
I la gent quan llegeix les teves cròniques diuen, ens agrada en Plàcid García Planas, però què creus que és el que la marca de la casa de García Planas, què és el que tu estàs satisfet quan acabes una crònica i poses allò al punt i a part?
Jo vaig pensar, des d'un primer moment, el reporterisme és com el sexe, s'aprèn practicant. Les meves cròniques de la primera...
Vas anant deixant titulars, tu, eh?
Sí, home, soc periodista. Les meves cròniques de la Primera Guerra del Golf no se'n salva cap ni una. I llavors vaig començar a aprendre, jo crec, a Bòsnia. I llavors hi ha una cosa essencial. Has de pensar en el lector. El problema és que l'adrenalina i l'ego i tot això, en podem parlar, fa que el periodista només pensi en ell mateix a l'hora d'escriure. I tu t'has d'abstreure de tu mateix i has de pensar en el lector. D'alguna manera, el reporterisme és escriure coses, transmetre coses que facin reflexionar a la gent, al lector.
I es busca la història petita, la història humana, és a dir, emocionar?
És que no hi ha històries grans. Totes les històries són petites. Jo crec que és a dir, no hi ha univers sense àtoms. Lo extraordinari sempre ve de l'ordinari.
Anem a sentir una altra cançó, Creedence Clearwater Revival, amb aquest Fortunate Son, justament també parlant d'aquest fill que tornava de Vietnam. Explicant-nos Plàcid García Planas, les seves històries de guerra, per què enganxa la guerra. Ell deia que no volia anar a la guerra, però ja porta 30 anys explicant-la al diari La Vanguardia. I qui creus que l'ha explicat millor, la guerra, per tu?
El que millor ha explicat la guerra, sense cap mena de dubte, són els soldats quan tornen a casa. Amb memòries, a vegades fan novel·les, a vegades cartes que escriuen... Però, tret d'això, si ens rematem a un molt segon ordre, que som els reporters, jo tinc dos grans mites. Un és el Basili Grossman i l'altre el Gaziel, Agustí Calvet Gaziel.
En parlarem més tard, perquè ens agrada tenir un gran corresponsal de guerra, podríem dir que sigui de casa. Tu deies, parlant ara de la guerra i del que és difícil explicar-la, que per tu, per exemple, el més difícil és la descripció d'un cadàver, per exemple.
Mort és el punt final d'una batalla. És a dir, és l'expressió màxima del fracàs humà. Llavors, clar, cap carrera t'ensenya la descripció d'un cadàver.
I això creus que ho aguanta l'ego o què és el que fa que aguantis
frase? No, és a dir, sí. Un cadàver per mi és difícil perquè un cadàver sempre ets tu. Perquè si jo
perquè podria ser tu.
Clar, podria ser jo, i podria, si jo hagués nascut a l'any i al lloc on va néixer el que allà hi ha estirat, al terra, i ell hagués nascut a Sabadell l'any que vaig ser jo, ell estaria dempeus, podem una llibreta, intentant descriure'm el millor. Clar, sempre és un mirall, sempre ets tu.
Que bèstia, això que diu el Plàcid García Planas. A la ficció, per això, s'ha explicat moltes vegades la guerra. Pensem en pel·lícules, Apocalypse Now, Salvar el soldado Ryan, Dunkerque, que no en paren de fer-ne. És una màquina de fer diners. També s'ha venut molt la èpica. I això és una cosa que a mi també a vegades em fa una mica enrere, no? També hi ha èpica en el reporterisme?
A mi no em fa una mica enrere, a mi em fa totalment enrere. Això és una de la èpica, és una de la, amb el patetisme d'arrel romàntic, és una de les coses dolentes que jo crec que... És una de les coses que t'enfonsen un reportatge, l'èpica. Jo crec que s'ha de ser més...
Perquè com la definiries tu, l'èpica d'un reporter?
La crònica èpica. No, jo no crec en l'èpica, crec en l'hípica. És a dir, tot és molt més miserable a la vida i molt més petit i molt més que no sembla. I llavors els èpica, suposo, va vinculat a grandíssims ideals, que jo no et dic que no existeixin grandíssims ideals i que en algun moment algunes coses poden ser èpiques, però jo crec que acabem extenent l'èpica a coses que no ho són.
Els ideals que de Plàcid García Planas quan va la guerra, quins són? O sigui, o els bàsics, diríem.
Ja... No, el meu...
Quins són els teus bàsics?
El meu bàsic és enviar la crònica a temps, perquè si no et tallen el coll a la redacció, sobreviure. Després, intentar ser el més planer... És intentar, primer, convèncer-te i dir-li al lector que tu li explicaràs només el que siguis capaç d'explicar. O sigui que tu, quan estàs enmig d'una batalla, no ho saps tot. Només veus 100 metres quadrats. No pots pretendre explicar el que no saps. En prou-tes feines pots explicar els 100 metres quadrats que veus. Però el que deies tu de l'èpica, per exemple, una vegada, a l'any 2006, els bombardejos israelians sobre Beirut i sobre Líban, brutals, anava amb un periodista, totes les tendes tancades, però hi havia una petita tenda de souvenirs oberta. Entro i vol la llibreta i li dic a un amic periodista, dic, per què t'he obert? I em mira i em diu, i per què no? I llavors m'ho vaig anotar. I al sortir l'amic periodista em diu, però per què t'ho has notat? Dic, perquè ho vull posar a la crònica. Diu, però per què? Si quedes malament. T'ha desmuntat el botiguer. I li dic, precisament per això.
Doncs aquest home, el Plàcid, li va encantar ja fa molt temps una pel·lícula, Gallipoli. I justament volíem sentir un fragment que explica també, tot i que parlàvem d'aquest enganx, aquest enganxament que fa o aquestes ganes que un té d'anar a la guerra, a vegades també l'absurd de la guerra.
¿Qué son tus piernas?
Muelles. Muelles de acero.
¿Y qué van a hacer?
Llevarme a toda velocidad.
¿A qué velocidad puedes correr?
A la de un leopardo.
¿Y a qué velocidad vas a correr?
A la de un leopardo.
Pues veamos cómo lo haces.
Aquesta és la història de l'atleta abans de la guerra i ara com s'ho repeteix.
Muelles de acero. ¿Y qué van a hacer? Llevarme a toda velocidad. ¿A qué velocidad puedes correr? A la de un leopardo. ¿Y a qué velocidad vas a correr? A la de un leopardo. Pues veamos cómo lo haces.
Això és el que diu aquest protagonista. La història recorda una mica com era aquesta pel·lícula.
Surt de la trinxera i el primer de tots, llançant el fusell, i corre cap als turcs, cap a l'enemic, corrent, fins que li disparen i cau. És cap al no-res.
No, a més, expliquem que és la història d'un noi que vol ser atleta, és el que hem sentit al primer fragment, té un entrenador, podríem dir, que li diu com ha de córrer, i després ell, per agafar forces, quan està allà passant-ho molt malament i en un atac de pànic, de por, podríem dir, lògic, de la guerra, es repeteix aquelles frases de l'entrenador, però no troba, podríem dir, un lloc on asseure tots aquells...
És la sortida que té els seus somnis, córrer per quedar primer en competicions d'atletisme. És la sortida que té quan ja sap que morirà i és poder donar-li algun sentit a la seva mort. Corrent era feliç i corre cap a l'absurd i ho haguera anat igual i tot corrent com una gasela l'acaben.
I tu suposo que has viscut, no en el teu cas, és clar, però moments com Gallipoli, no?, al teu costat, la sensació de dir... això és un cul de sac, aquesta persona no se'n sortirà, ho estic veient des de fora.
No, i... jo he tingut un parell... Bueno, llavors hi ha moments que tu no saps que has estat en perill, però hi has estat, potser no ho sabré mai. Però hi ha hagut, de la meva carrera, potser 3 o 4 moments que sí, que he tancat els ulls i dic, ostres, per molt repte narratiu, què collons fots aquí, no amb el tèxtil, amb els teus germans, que és una altra guerra, però...
Doncs mira, al Plàcid García Blanes li agradava moure's, i per això estem explicant aquestes històries. Ho farem cada dilluns a la tarda i anem a posar una altra cançó que es veu que també parla de guerra. Jo sempre m'havia imaginat que hi tenia una història romàntica darrere, que és aquella cançó de Lottie Redding, però es veu que no, eh? Que és una cançó de guerra. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide. Sentint Otis Redding i parlant de guerra, i abans l'anomenava el Plàcid, és un escriptor, periodista, el que admira moltíssim, ha explicat com pocs la guerra, el gran narrador català, Gaziel.
Sí, bueno, i ell té, com si diguéssim, a mi m'agrada perquè és sincer. I llavors no només t'explica el que veu, el que passa, sinó t'explica el que li passa amb ell dins el veure-ho. Per exemple, hi ha un moment que va amb un grup de 3 o 4 periodistes i els francesos el porten en una posició davant dels alemanys al nord de França, Primera Guerra Mundial, i arriben a les 12 al migdia, arriben allà, i llavors quan arriben el comandant francès els diu, miri, diu, cada dia nosaltres bombardegem els alemanys a les 9, però com que vostès venien, diu, hem esperat fer-ho a les 12, perquè així vostès ho puguin veure, i llavors el Gaziel...
Ho
puguin explicar, i el Gaziel explica el que sent.
Era horrible pensar que, por nuestra culpa, porque se nos ha antojado venir a visitar estos parajes, iba a caer en las trincheras alemanas nada menos que una docena de granadas. ¿Quién sino nosotros sería el responsable de la subsiguiente matanza? ¿Es esto digno? Mas, puesto que el hecho era irremediable, y, a decir verdad, interesantísimo, ¿por qué no aprovechar la ocasión?
Ho hem donat per fet, per molts, qui és Gaziel, però Gaziel és gran escriptor, el gran reporter de guerra, escriptor també periodista de La Vanguardia, i justament explica això, aquesta sensació d'absurd, no? De
bueno, dir, és...
bombardegen 2 hores més tard perquè a mi em vagi bé i perquè jo pugui esmorzar tranquil.
Però no, però ell descriu, ell et diu, és prou sincer com per dir, això és acceptable? Perquè potser perquè jo vingui aquí, perquè jo pugui escriure la meva crònica, perquè jo pugui veure un espectacle, morirà gent. La gent que podia potser morir a les 9, però potser no. És sincer fins al final, perquè primer es pregunta, faig bé amb acceptar-ho? Però alhora es diu, però és que és interessantíssim. És com una corda que et posa en el coll i t'arrossega cap a què t'interessa aquest espectacle, aquest espectacle, aquesta situació anòmala, alhora terrible i alhora fascinant.
D'aquestes anècdotes tu també en tens unes quantes, i si vols les podem explicar ara mateix, perquè no són com les del Gaziel, no t'ha demanat ningú si poden bombardejar al cap de 2 hores, però també has viscut situacions semblants. En aquest, això que comentàvem, no en una guerra molt llunyana en aquest cas, perquè em sembla que és una història que té com a context i rerefons l'1 d'octubre, quan tu feies de fixer, que és el que es diu allò de persona que situa a diaris estrangers on han d'anar a filmar els reporters, potser d'on eren aquests periodistes, els que tu ajudaves.
Dos fotògrafs, un australià i un altre anglès, de l'agència Getty, em van demanar, va ser tremendo, perquè de cop i volta jo he estat 25 anys a Fixer, que és un local que t'ajuda, traductor, et mou, t'acompanya, tal, 25 anys buscant i pagant a Fixers arreu del món. De cop i volta, a països cutres en conflicte. De cop i volta, en el meu país en conflicte, em demanen jo ser un fixer, i em van demanar a l'1 d'octubre...
On anem a gravar, què
sí,
expliquem,
parella,
des d'on ho expliquem...
Tal. I llavors, de cop i volta, ja tota la vida he estat subjecte informatiu, i de cop i volta em trobo que sóc objecte. informatiu, de cop i volta a l'altre cantó del mirall. Primer, el que em va inquietar és el poc coneixement que tenien del conflicte en general, de la problemàtica, el que em va portar a mi a plantejar-me si jo he estat igual de superficial durant 25 anys cobrint guerres des del Jef fins a Kabul.
Explica'ns-ho, que t'estàs fent interessant.
No, espera, però el pitjor no va ser aquí. El pitjor va ser, vam anar a un col·legi aquí a l'Escola del Treball, un col·legi electoral, llavors vam anar amb una altra, que és una escola al Raval. Vam arribar i havien tancat ja, i estaven recomptant els vots dins. Llavors hi havia quantitat de gent fora, no? I llavors ells van dir, bueno, anem aquí, un vietnamita al davant, i diu, anem a sopar. Diu, vens? Dic, no, jo em quedo aquí, si passa alguna cosa, us aviso. I a mig sopar, doncs, bueno, obren les portes del col·legi electoral, treuen les urnes, vull dir, han fet el recompte, i llavors tota la gent va començar a cridar, en aquest cas, de plaer, no? I llavors jo vaig entrar dins corrents, dic, ei, sortiu fora, ja.
Deixeu el menjar vietnamita i correu.
Deixeu el menjar i veniu, no? Però ja. I llavors, clar, ells no sabien si el soroll, els crits que hi havia a fora, eren de goig o de dolor. El problema és que el que tenia més a prop, em sembla que era l'australià, em mira i, sense deixar de mirar, agafa la càmera que tenia al seu costat, i llavors això sí que va ser inquietant, perquè en els seus ulls vaig veure com si anés de caça, com si li apassionava el que feia. Vaig veure que el fet de que hi hagués gent cridant, ell no sabia si de plaer o de dolor, li donava amb ell plaer. Per què?
Sí, aquesta mena de guspires, d'ulls brillants...
Sí, perquè ja veia fora un fotón. Ja veia fora un fotón, alguna cosa que... Bueno, un premi, poder.
Déu-n'hi-do, moltes vegades segur que funciona així.
Bueno, és el que em pregunto, si estem surfejant sobre el dolor dels altres.
Clar, tu moltes vegades m'imagino que t'has emocionat també, o sigui, hi ha hagut aquest punt de surto ara és quan veuré la imatge, o veuré allò que espero.
Què entens per emoció?
Emoció d'aquest tipus, no? O no?
Bueno, sí, m'emociono perquè veig una persona patint, o m'emociono perquè tinc un...
Tens accés?
Tinc una gran crònica.
Fa poc, justament a Barcelona, va haver una exposició parlant dels reporters de guerra, com tu, que es deia Creadors de Consciència, i tu aquell títol et va fer pensar molt.
L'exposició, perfecta. Ara, aquell títol el vaig trobar equivocat, equívoc. I si vols parlem de l'ego, perquè ens autotitulem Creadors de Consciència, semideus, és a dir, jo de no existeix la consciència, jo la creo, tinc capacitat de crear-la. I a sobre de donar-te'n a la tu, a portar-te-la amb la meva gran magnativitat.
Tu, diguéssim que com a periodista aspires a explicar una història, però no esperes a crear consciències. Encara no estàs preparat per això.
No, i és que són paraules que se m'escapen. Vull dir, no. Aspiro a poder veure una realitat, descriure-la, però no descriure-la només pel fet de descriure-la, sinó perquè per aportar elements de reflexió que ens puguin servir tots plegats. Mira, Creadors de Reflexió, ho has estat un més encertat.
Per acabar, jo tinc moltes ganes de que expliquis o que diguis pràcticament una frase que et va dir a tu el gran Tomàs Alcoverro, també reporter de guerra, en molts anys, periodista, també, i que va explicar, que et va dir tu una vegada una frase que et va frapar i que ha recordat sempre.
Una frase que, de fet, ell li va dir un altre amb ell. Uh-huh. I el Tomàs li va preguntar a un altre, diu, per què anem a la guerra? Periodistes, eh? I l'altre li va contestar, perquè ens estimin més.
Doncs com gairebé tota la vida, nosaltres també fem un programa de ràdio cada tarda perquè ens estimin més. Si és que és tot així, som així, el gènere humà. Plàcid García Planas, fins aviat, fins la setmana que ve, més històries sobre la guerra. Aquest estiu serem una mica guerrillers, d'aquella manera, asseguts, amb aire condicionat, en aquest programa. Moltes gràcies, fins aviat.
A tu.